Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Dissabte, aquest 18 de febrer, és la data encara assenyalada al calendari per donar a conèixer la síndrome d'Asperger a través del seu Dia Internacional. Tot i això, doncs aquesta síndrome com a tal ja no es diagnostica perquè des del 2013 està inclosa dins el trastorn de l'espectre autista, un trastorn que afecta entre l'1 i el 2% de la població. De fet, des del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Parc Taulí atenen una mitjana de 700 pacients diagnosticats de TEA. Per conèixer una mica més sobre doncs, l'espectre autista, avui parlem amb la Núria Espluga, que és la psiquiatra del CESMIC. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per què es considera o què es considerava com a síndrome d'Asperger?
Bueno, la síndrome d'Asperger és un trastorn del neurodesenvolupament que prèviament no, s'havia descrit abans de que, bueno, fa molts i molts anys, d'acord? Això progressivament el que s'ha anat confluint els diferents diagnòstics, no? Perquè estem parlant de lo que són trastorns del neurodesenvolupament. Això vol dir el desenvolupament principalment del sistema nerviós, principalment del cervell. Llavors hi ha diferents trastorns del neurodesenvolupament i un dels gran afectació seria tot el que seria referència als trastorns de l'espectre de l'autisme. Que això, prèviament, hi havien hagut definicions, aproximacions, no? Perquè el que fem en la psiquiatria principalment són definicions clíniques del que observem. I això parlem doncs, des dels anys 40, 50, 60, fins que a poquet no? la ciència, la investigació ha anat avançant i, com tu deies fa un momentet, el 2013 va ser l'última gran classificació de diagnòstics mentals, no? L'última ordenació, diguem-ne, i en aquell moment, degut a les investigacions prèvies i tota l'evidència científica que hi havia, es va englobar dins del trastorn de l'espectre autista molts trastorns que prèviament s'havien diagnosticat per separat. Un és el síndrome d'Asperger, un altre són els trastorns generalitzats del desenvolupament, el síndrome de Rett, no? Trastorns que no s'havien especificat. Ara mateix tenim aquest diagnòstic, és un, diguéssim, a dintre del trastorn de l'espectre de l'autisme, no posem aquest nom, però és com una característica concreta, no?, que complirien aquelles persones que tenen autisme, però d'un funcionament més bo, no?, perquè dins de l'espectre de l'autisme tenim una amalgama important del funcionament que poden portar a terme aquestes persones. Hi ha les que poden portar una vida relativament normal i aquí dintre entrarien moltes persones amb síndrome d'Asperger i després tenim altres persones que poden portar un funcionament més regular i altres doncs, que necessiten moltíssima ajuda i suport.
Suposo que era una mica doncs, a posar ordre, posar no? i catalogar, perquè quins tipus d'autisme hi ha, que ara ja esmentaves alguns, no? Però per fer-nos una idea.
Bueno, l'autisme bàsicament el que fa, no, per poder fer un diagnòstic d'un trastorn de l'espectre autista, s'han de complir dos grans dominis. Per una banda, tenir el domini que ha d'haver-hi una afectació en la que es diu la comunicació social, que això és afectació tant pel que fa a poder-se comunicar, no verbal i verbalment, i també la capacitat per poder socialitzar. I per altra banda hi ha l'afectació del que seria la conducta, que aquí entrarien doncs, les conductes més de tipus interessos, repeticions, etc. Això ja, si vols després t'explico amb els símptomes.
Perquè ara t'ho volia preguntar precisament els símptomes, no? Que ajuden doncs, això a diagnosticar doncs, aquest trastorn d'espectre autista.
Sí, doncs com em deia, hi ha aquestes dues dimensions. Per poder diagnosticar autisme actualment necessitem que hi hagi una afectació de les dues. Hi ha molts casos que ens arriben, no?, de que veiem persones que tenen algun símptoma d'aquestes dues dimensions, però que no tenen els altres, llavors no podem fer un diagnòstic, en aquests casos se'ls hi posa trets, no?, d'autisme, però no acaben de complir els criteris. Per poder tenir un bon diagnòstic i un diagnòstic de certesa d'autisme, hi ha d'haver afectació de la comunicació social i afectació de la conducta. En la comunicació social, el que dèiem, no?, doncs hi ha afectació de la comunicació, en primer lloc, ens referim quan ja pot haver-hi afectació de la llenguatge, no? Un trastorn del llenguatge important, que pot ser persones que, per exemple, no? El síndrome d'Asperger tindríem que tenen un llenguatge ben desenvolupat, però a vegades aquest llenguatge és una mica específic, una mica altiu, a vegades sembla un llenguatge, no? un punt tècnic, no? Que no acabes de... Bueno, és com una mica massa elaborat en alguns camps d'aquest llenguatge. Altres, el llenguatge és més afectat i no aconsegueixen mantenir una conversa adequada i d'altres no hi ha llenguatge. No? Per això deia, no, abans, que l'amalgama d'afectació és una mica gran. Vale? Això pel que fa al llenguatge. Uh-huh. També hi ha afectació de la part pragmàtica del llenguatge, que seria la comprensió, per exemple, de les metàfores, la comprensió del simbolisme, no? I dels dobles sentits. Uh-huh. Això seria una altra de les afectacions de la comunicació. Vale?
Poden arribar a ser invalidants, aquestes afectacions?
Sí, clar, les persones que no arriben a desenvolupar llenguatge és un afegit, no? Ja tenen un problema de comunicació perquè els hi costa comprendre la situació social, però si a sobre afegim de que no aconsegueixes desenvolupar el llenguatge, no et pots comunicar. I en la nostra societat, no? La humana, diguem-ne, es basa en la comunicació. Llavors són persones que, en no poder-se comunicar, es queden en el seu món i qualsevol uh-huh. cosa que els hi succeeixi, per petita que sigui...
Els acaba afectant, no?
Clar, per aquest aïllament. Exacte, no són capaces de dir-nos per uh-huh. coses petites, no? Llavors es treballen amb ells aspectes més de comunicació.
Se sap l'origen de l'autisme?
No se sap amb certesa l'origen de l'autisme, no? El que seria la causa. Uh-huh. Hi ha diferents aspectes que s'han estudiat i que se saben que interfereixen i que són propicis, no? Per exemple, se sap que hi ha determinats factors genètics, no? O trastorns genètics que tenen una elevada prevalença d'autisme en aquella població que sí. té aquesta afectació. D'altres s'han estudiat aspectes ambientals, no? Que poden també tenir relació, però no tenim una causa-efecte directa ara mateix, a dia d'avui.
Hi ha un corrent antivacunes que atribueix també l'autisme a un efecte dels vaccins. Què els diria sobre això?
Bueno, això està completament demostrat que això no és així, no? No hi ha cap evidència, hi ha molts estudis en això i està completament
descartat,
efectivament.
Com es tracta l'autisme? Perquè no hi ha un tractament, no, específic?
Bueno, el tractament és de tipus psicològic i social, bàsicament, no? Llavors, per una banda, es tracta aspectes, no, de teràpia de, uh-huh. del llenguatge, que parlàvem fa un moment, no? Sí. Que és un dels símptomes que s'afecten, per poder fer, doncs, parlar, no? Perquè es puguin comunicar, doncs es treballen aspectes d'alternatius a la comunicació. Per altra part, doncs, tenim altres aspectes a treballar, no? Tot el que és la relació social, la interacció social, i es fa d'una manera individual i també... general, no? Per generalitzar aquests aprenentatges, perquè al cap i la fi acaba sent un aprenentatge, no? No és algo natural.
Per millorar en el seu dia a dia com evolucionen i com els afecta, no? Després de fer, doncs, aquest acompanyament, aquest assessorament.
Doncs l'evolució és variable, clar, també depèn del nivell d'afectació, no? Si és un nivell 1, no? Que l'afectació és lleu, com seria en el cas dels Asperger, doncs l'evolució pot ser bastant positiva, poden arribar a tenir una certa adaptació, no? Mitjançant el que dèiem abans, no? De les escolaritats especials i tal, però bueno, ara ho parlem si vols.
Sí.
Poden arribar a desenvolupar una vida dintre del que cap, doncs, corrent, i altres, doncs, no poden portar una vida ordinària i necessiten uns suports bastant importants.
Parlem d'aquest suport que es fa des del Parc Taulí a les escoles ordinàries, no? Uh-huh. En què consisteix?
El suport, bàsicament, és a ajudar, no? A els professors en adaptar o en poder... O sigui, una part seria en adaptar els aprenentatges, sí. I per altra banda, sovint és en analitzar quines coses succeeixen a l'aula que dificulten aquest funcionament de l'alumne, en aquest cas, i veure com el podem ajudar, no? Per exemple, doncs, tenen diferents tipus d'abordatges en educació especial, no? També hem de tenir en compte, no?, quin grau d'afectació tenen, però ja us dic, per una banda tindríem el que serien pròpiament les adaptacions curriculars,
sí.
No? I per altra banda tindríem l'abordatge més de l'adaptació social o perquè pugui estar bé
en l'aula, no? Exacte. La resta d'alumnes.
Exactament. Clar. També depèn, no, del nivell intel·lectual, perquè no ho hem dit abans, però un dels símptomes també és l'afectació a nivell intel·lectual.
Quines sensacions us transmeten també els docents, els mestres?
Bé, els docents el que ens transmeten és que, bueno, que hi ha molts més alumnes, no?, amb aquestes necessitats, que temps enrere ells detecten uh-huh. aquestes dificultats i bé, en general, bueno, ells posen tota la seva part per poder tirar endavant, no?, tot això. Sí que és cert que hi ha, doncs, docents que són, no?, especialitzats en educació uh-huh. especial i, doncs, tenen molt per la mà tots aquests aspectes.
Clar,
i
tenen més eines, més recursos,
clar, i en
no?
aquest sentit, doncs, el llenguatge que utilitzem és molt més similar.
I aquest suport ha marcat la diferència també en l'aprenentatge dels infants autistes?
Sí, per suposat, no? Perquè bueno, el fet de saber que un alumne que tens a l'aula té autisme, doncs clarament ajuda molt en veure si els aprenentatges estan anant bé o no estan anant bé, quines adaptacions hem de fer en base a que hi ha autisme, que no hi ha una altra patologia, jo que sé, com un TDAH o una altra cosa, no? I per altra banda, a nivell doncs, de la seva, el que seria la seva incorporació a nivell social, no? I la seva adaptació amb el grup.
Que això és molt important. Suposo que el diagnòstic és un punt d'inflexió, no?, també per a les famílies.
Sí, sí, sí. Bueno, en general, les famílies solen agrair tenir un nom, no?, del que li passa al seu fill i, bueno, i a partir d'aquí doncs, veure què es pot fer. Sí, sí, és una cosa positiva.
Ara parlaves també, no?, de l'augment de casos. Es diagnostiquen en infants més casos d'autisme que fa 20 o 30 anys i per què?
Sí, el que s'està veient, no?, i el que hi ha evidència de, científica d'això és que certament la prevalença sembla, no?, que estigui augmentant. El que passa que el que s'ha vist és que actualment, en els darrers 10 anys, ja, o 15, hi ha major formació dels professionals que ens dediquem a la salut mental en poder detectar els casos i així mateix les famílies també estan com més alerta, s'ha fet més difusió d'aquests trastorns i la gent està més alerta i consulta amb més facilitat. I llavors ens arriben més i, per tant, els podem atendre i diagnosticar més.
Però és això a dir, no vol que dir... és perquè hi ha un millor diagnòstic.
Vull. Exactament. Actualment el que la tendència és aquesta.
També hi ha persones adultes que amb 30 anys o més se'ls diagnostica, no?, autisme. Com creieu que pot impactar o com impacta doncs, aquest diagnòstic a una edat tan avançada?
Bé, les persones que han arribat a l'edat adulta sense diagnòstic i acaben tenint un diagnòstic és perquè també busquen, no?, perquè veuen que alguna cosa en ells no funciona,
no funciona.
I busquen aquesta... per què no, no? Per què no sóc igual que els altres? Llavors, en principi, aquest diagnòstic sol ser algo positiu per a aquestes persones. Els ajuda a entendre què és el que els hi passa, perquè sempre, no?, han tingut un funcionament diferent a la resta de companys, no?, o amics, i això doncs, sol ser... normalment motiu de satisfacció, no?, en general, per saber què és el que passa i poder anar endavant.
Clar, per entendre-ho, no? En aquest sentit, clar, com es pot ajudar també doncs, a minimitzar els símptomes que tenen els adults?
Els adults, bueno, minimitzar els símptomes, és una mica l'abordatge terapèutic, és exactament
és igual, no?
el mateix que en els nens. La diferència és que, clar, en els nens treballen molt en el que fa en l'àmbit escolar, en l'adult no treballes en l'àmbit laboral, en l'adult treballes més a nivell individual, a nivell psicoterapèutic o social, i després es pot fer un treball més grupal per intentar generalitzar els aprenentatges.
També hem sentit a parlar dels trets TEA. Què són, també, i que els diferencia d'un trastorn d'espectre autista?
Sí, com comentava al principi, no?, a vegades ens arriben consultes de pacients que tenen un o dos símptomes d'aquestes dues dimensions que us he dit, no?, que per una banda era l'afectació a la comunicació social i per l'altra banda l'afectació a la conducta. Si nosaltres tenim afectada la comunicació, no?, perquè tenim, no sé, un problema en el que és l'empatia o la reciprocitat social, però no tenim afectació de la conducta, tindrem un símptoma o dos. Llavors això serà un tret, però no és un diagnòstic d'autisme. Aquesta és la diferència.
Suposo que també hauríem d'incidir en la necessitat d'acabar amb els estereotips, no?, amb la por a també que moltes vegades tenim, no?, entorn d'aquest trastorn. Com podríem també doncs, a millorar, no?, a la nostra manera de relacionar-nos, d'entendre, no?, fins i tot ara quan parlaves a les aules, no?, d'incorporar doncs, aquests alumnes, no?, a l'escola ordinària i entendre aquesta afectació, no?
Bé, les últimes tendències són més en la línia de parlar de persones o de desenvolupament neurotípic o neurodivergent, no? Neurotípic seríem, no?, les persones que no tenim un trastorn del neurodesenvolupament, no?, i seria un desenvolupament normal, i la neurodivergent serien les persones que tenen un desenvolupament afectació diferent de la que seria l'habitual, i dintre d'aquí tindríem l'autisme. Llavors, bueno, hi ha una gran diversitat aquí dintre. Hi ha gent que, doncs, amb sentir-se diferent no li incomoda, al contrari, el fa sentir bé, no? I d'altres, doncs, que això els ajuda a tirar endavant. A partir d'aquí, doncs, és anar trencant l'estigma que té la salut mental en general.
Totalment. I a nivell farmacològic, en el futur, hi haurà també, doncs, algun tractament per a aquests casos?
S'està
estudiant, s'està avançant en aquest sentit.
Tant de bo tinguéssim un fàrmac que poguéssim donar i després desaparèixer totes aquestes grans dificultats que tenen aquestes persones, no? Tant de bo tinguéssim. Jo crec que estem una mica a anys llum d'això, però tant de bo tinguéssim. Ara mateix el tractament de l'autisme és, com he dit, psicològic i social, bàsicament. El tractament farmacològic l'utilitzem quan hi ha alguna malaltia mental associada. Per exemple, no sé, una depressió o ansietat o un altre, un TDA, o alguna cosa així.
Doncs també, com hem dit abans, no? Intentar doncs, trencar l'estigma i el tabú també és una manera d'ajudar doncs, aquests malalts i els seus familiars. Moltíssimes gràcies per doncs, desgranar-nos també doncs, i per aproximar-nos també doncs, en el dia a dia d'aquestes persones. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.